Bon dia, són les 8. Circulen per les xarxes uns quants vídeos de gent acomiadant la Guàrdia Civil que marxa dels seus pobles i ciutats per venir cap a Catalunya. Ho fan amb banderes, càntics, aplaudiments o arengues com aquesta del subdelegat del govern a Granada.
Vuestro servicio siempre al Estado, que hacéis día a día y que hoy partir hacia una misión más donde seguro vais a dejar todo de vuestra parte. Soy un instrumento fundamental para nuestro Estado de Derecho, que junto con las instrucciones que ahora jueces y tribunales pueden dictar, vais a asegurar el orden, la normalidad y la convivencia. Ese aplauso tiene que mitigar los insultos que compañeros vuestros están ya teniendo y que lo único que hacen es intentar quebrantar el Estado de Derecho.
I a tot això, un dels vídeos que més fortuna ha fet és el de la gent, o millor dit, un grup de gent de Huelva cantant això a la Guàrdia Civil. A por ellos canten, com si l'Institut Armat marxés en una missió internacional a recuperar, per exemple, l'illot del Perejil. Tenint en compte que la societat catalana està conformada per un munt de gent que va venir en el seu moment de la resta d'Espanya, especialment d'Andalusia, Múrcia, Extremadura, tenint en compte que hi ha desenes de milers de Rodríguez, Gómez, López, García, que per cert és el cognom més usat a Catalunya, i que és possible que en molts casos tinguin família allà, quan aquestes persones que hem sentit i tantes d'altres criden a por ellos, a qui es refereixen exactament? Quan un regidor del PP diu que espera que la policia reparteixi hòsties com a panes, em pregunto exactament també a qui es refereix. Qui volen que rebi aquestes hòsties? Perquè, atès que sovint critiquen la divisió de la societat catalana, i ho dic entre cometes, dono per fet que volen que, quan s'han de repartir hòsties, les rebem tots aquells que, com a arma, només tenim els vots, les urnes i algun clavell per posar en un cotxe de policia. Perquè si al final el que volen és que rebin... si al final els que volen que rebin són els Vila, els Cateura o els Casals i no pas els altres, caldria recordar-los que no és aquí on més es divideix. I si al final acaben havent-hi hòsties com a panes, potser en cau alguna algun familiar d'aquests que criden a por ellos. A tot això, la perla del dia no va ser cap d'aquests vídeos. La perla del dia va ser aquesta.
La decisión de declarar unilateralmente la independencia no me corresponde a mí, como es evidente. Es una decisión que tendrá que tomar o no el Parlamento catalán.
Quan el màxim responsable del govern que ha de reprimir el referèndum és aquest senyor, jo diria que tenim la meitat, com a mínim, del camí guanyat. Les 8 i 3 minuts, esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I Martí Seguer, que és l'encarregat d'acostar-nos la previsió del temps, Martí.
Hola, bon dia. Comença la jornada amb temps assolellat, cel serè i temperatures que seran una mica més altes que les d'ahir, amb 13 graus de mínima i 23 de màxima. El dijous i el divendres també seran dies tranquils, amb temperatures que aniran a l'alça, i el canvi de temps el tenim a partir del dissabte a la tarda, quan arribaran precipitacions. Tot plegat, ho anirem seguint.
Gràcies, Martí. Anirem seguint doncs aquesta previsió del temps i també anirem seguint-la de manera especial en els propers dies per saber com avança, com a mínim, des del punt de vista climatològic, el cap de setmana que s'acosta, com a mínim, s'acosta bastant convuls. Les 8 i 4. I amb en Toni Sellas i la Sílvia Pedret us avancem en forma de titulars les principals notícies del dia d'avui, Toni.
El ple de Palafrugell aprova per unanimitat una moció del PSC per intervenir en el camí de ronda del Golfet. Fa anys que en aquesta zona hi ha problemes per continuar el camí de ronda des del seu recorregut a Calella de resultes d'esllavissades i caigudes de pedres. La moció original del PSC instava el govern d'Esquerra i PDeCAT a començar a redactar el traçat i incorporar el projecte en el pressupost de l'any vinent. Tot i això, a petició de l'alcalde, finalment s'ha eliminat aquest termini i la moció ha obtingut llum verda.
La Bisbal desestima les al·legacions de Sòria contra la decisió de l'Ajuntament de declarar nul el contracte de la gestió de l'aigua. El ple municipal ho justifica pel dictamen d'una comissió jurídica que va recomanar aturar el contracte. Ara l'Ajuntament calcula el cost de la liquidació del contracte d'acord amb les inversions que s'han fet. El consistori sosté que s'havien de pagar en un termini de 20 anys i ara s'hauran de pagar de cop.
Els veïns assumeixen el 100% del cost de la urbanització Mont d'Aro. El regidor d'Urbanisme de Castellplatja d'Aro, Josep Maria Soler, entén que per algunes famílies pot ser complicat, però sosté que és l'única opció que hi ha. Ho argumenta perquè en cap moment l'Ajuntament ha recepcionat la urbanització.
Ja es poden consultar dos projectes de la platja de Castell que han sortit a exposició pública. Es tracta de la portada d'aigües i de la restauració ambiental, la millora paisatgística de la zona d'acollida i l'accés a la platja. Formen part del Pla Especial Urbanístic d'Integració Paisatgística de Castell. El ple de Palamós el va aprovar amb només el vot en contra del grup socialista.
La Federació d'Hostaleria de Girona planteja una ciutat turística de gran luxe com a model de futur. El president de l'entitat, Antoni Escudero, afirma que a la demarcació hi manquen projectes de gran envergadura i apunta a Lloret de Mar o Platja d'Aro com a possible ubicació. D'altra banda, Escudero afirma que l'intrusisme al sector fomenta la turismofòbia.
Enllesteixen la millora de la flota pesquera de la gamba de Palamós. Aquesta setmana s'acabarà la instal·lació d'unes noves portes a les embarcacions que es dediquen a la pesca d'arrossegament. Aquest nou sistema ha de permetre reduir l'impacte al fons marí. La mesura s'emmarca en el pla de gestió de la gamba de Palamós i afecta 17 embarcacions.
Segona operació per ajudar els tripulants del Sea Star. La Creu Roja coordina les tasques per distribuir menjar i ajuda humanitària als 8 tripulants del vaixell, ancorat durant dies davant la costa de Palamós. L'embarcació la va llogar un col·lectiu que bloqueja els rescats de refugiats al Mediterrani, però van abandonar-la i van deixar els 8 tripulants procedents de Sri Lanka.
I avui, a més, entrevistarem la directora del Festival de Cinema de Begur, Clara Dato, David Parreño.
I també a pocs dies del referèndum tindrem el portaveu de Guíxols des del carrer Jordi Lloberes, una veu d'aquí, del Baix Empordà, que forma part dels comuns.
Tot plegat serà d'ara i fins les 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. Benvinguts. I a aquesta hora entrem en matèria. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
El ple de la Bisbal ha decidit desestimar les al·legacions de Sòria després que l'Ajuntament declarés nul el contracte de la gestió de l'aigua. Ho fa escudant-se en el dictamen d'una comissió jurídica que va recomanar aturar el contracte de nit.
L'alcalde de la Bisbal, Lluís Saiz, considera que no declarar nul ara el contracte seria contradictori. Són declaracions a Ràdio Capital.
Bé, el dictamen de la comissió jurídica Sòria, com que l'Ajuntament va determinar que seria l'element doncs, que faria prendre una decisió cap a un costat o cap a un altre, el que no podem fer doncs, és ara... En aquest sentit, doncs, retreure'ns del que ens varen comprometre, del que ens varen comprometre.
Ara l'Ajuntament està fent números de la quantitat que suposaria la liquidació del contracte, en base a les inversions que s'han fet fins ara. El Consell d'Història afirma que les inversions que ha fet Sòria, que s'havien de pagar a 20 anys, ara s'hauran de pagar de cop.
I el juny va començar un procés d'instal·lació de noves portes a les embarcacions d'arrossegament de la Gamba. Aviam si posem bé la música. Ara sí. Al llarg d'aquests mesos s'han anat incorporant aquesta tecnologia als vaixells de pesca i aquesta setmana s'acabarà d'instal·lar les embarcacions que faltaven. La crònica és d'en Gerard Tascaig.
La intenció és reduir l'impacte al fons marí a causa de la pesca d'arrossegament. Aquesta mesura va anunciar-se l'any 2014 i s'engloba dins de la gestió de la gamba de Palamós. L'acció canviarà el sistema de pesca de les embarcacions de Palamós, un total de 17 vaixells. La instal·lació acabarà a finals d'aquesta setmana, tal com explica el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Antoni Albalat.
Sabeu que arribem a temps, que durant tota la setmana han estat arribant portes d'aquest tipus sense contacte amb el fons. Tots els equips electrònics de les barques ja estan instal·lats i sense cap dubte el 30 de setembre estarà instal·lat.
Tot i l'espera dels materials, ja hi ha embarcacions amb aquestes portes instal·lades. Els patrons d'aquests vaixells de pesca han compartit les sensacions amb el patró major de la confraria, Antoni Albalat.
Les sensacions que han tingut doncs, diguéssim, potser les barques que taven més els efectes de la degradació del fons són molt positives. M'ha estat notant doncs, bueno, que les velocitats d'arrossegament doncs, no han de ser necessàriament tan altes com eren. Estem notant que les enfangades no hi són, no es trenquen tantes xarxes.
Aquesta iniciativa és pionera a Catalunya, tal com explicava el juny l'investigador científic del CCIC, Pere Puig Alanyà. S'espera que després d'aquesta acció s'aconsegueixi que la resta de confraries es consensiïn i canvien els mètodes de pesca.
Gràcies, ara 8 i 10. I anem al Palafrugell, que ahir va haver-hi ple. Un ple, el de Palafrugell, en el que s'ha aprovat per unanimitat una moció del PSC per intervenir en el camí de ronda del Golfet. En aquesta zona es produeix des de fa anys un problema per continuar aquest mateix camí de ronda des del seu recorregut a Calella David.
Fa més de 10 anys, diverses esllavissades i caigudes de pedres van impossibilitar l'accés al Golfet i van dificultar el futur de les escales des de la platja fins a la plaça Dorothy Webster. La moció original del PSC instava el govern d'Esquerra i del PDeCAT a començar a redactar el traçat i incorporar el projecte en el pressupost de l'any vinent. Tot i això, l'alcalde Josep Piferrer ha demanat eliminar aquest termini per poder donar suport a la moció.
No podem votar-lo a favor perquè, primer, perquè ens condiciona molt abans de l'estiu del 2018, ho veiem molt difícil de que poguéssim arribar-hi, i després de que, com que s'ha de fer la memòria valorada, poder-ho posar en el pressupost amb una partida ja finalista pel camí de ronda en aquesta zona, doncs ho veiem difícil.
El PSC ha accedit, per la seva part, a retirar la data i la moció finalment s'ha aprovat per tots els grups.
I el ple també ha acordat iniciar l'expropiació dels terrenys del camí de ronda que van cap al Cap Roig. D'aquesta manera, l'Ajuntament tindrà la propietat d'aquests trossos que ara mateix estan en mans principalment de la Fundació La Caixa.
Des de l'oposició, el socialista Xavier Rangel ha demanat negociar amb la Caixa perquè cobreixi els costos de les obres.
Demanar-los a l'equip de govern que facin els possibles per treballar amb la línia de fer un conveni Ajuntament, la Caixa, que contempli que els costos d'execució d'aquest camí de ronda ha d'anar a càrrec de la propietat.
Són unes demandes que el govern ja ha posat sobre la taula amb la Fundació La Caixa.
8 i 12 minuts, més coses. Els ciutadans ja poden consultar dos dels projectes de la platja de Castell que ja estan a exposició pública. Pertanyen al Pla Especial Urbanístic d'Integració Paisatgística de Castell, que recordem que l'únic vot que va tenir en contra el ple del setembre va ser el del PSC, que opina que la inversió no és prioritària, Eugènia Güell.
Els dos projectes que estan en exposició pública fan referència a la portada d'aigües i a la restauració ambiental, millora paisatgística de la zona d'acollida i l'accés a la platja del Castell. En aquest sentit, es plantarà nova vegetació, com per exemple arbustos, alzines o pins, i es restaurarà l'espai de darrere de la platja perquè s'hi acumuli l'aigua de la pluja. També, entre d'altres actuacions, es vol construir un punt de trobada del flux de gent que va cap a la platja, on ara hi ha les planada on aparquen els cotxes en temporada baixa. Al nostre web, com sempre, ampliem la informació i hi trobareu un enllaç amb la pàgina web de l'Ajuntament de Palamós on s'explica amb detall els projectes i també s'adjunten documents amb imatges, plànols i els pressupostos.
Seguirem a través de radiocapital.cat. Gràcies, Eugènia. I de Palamós saltem una mica més al sud cap a Platja d'Aro. Perquè allà hi volen renovar les urbanitzacions que hi ha al municipi. Aquests dies han començat amb les obres de l'urbanització del nucli de Mont d'Aro. Es tracta de la primera intervenció en una urbanització en els darrers 25 anys. El regidor d'Urbanisme del municipi, Josep Maria Soler, va explicar ahir al Supermatí de Ràdio Capital que el 100% de les actuacions les paguen els veïns, Dani.
El motiu és que és perquè en cap moment l'Ajuntament ha recepcionat la urbanització. Entén que són situacions que per algunes famílies poden ser doloroses, però és l'única opció que hi ha. Ho deia en referència al pagament de les obres. Serà una obra estructural, una reorganització de zero, com si es fes de nou, segons paraules del regidor, perquè de fet no tenen ni clavegueram. Assegura que es van fer en un moment en què la capacitat i la voluntat de l'Ajuntament per fer complir la llei era molt baixa i Soler apuntava alguns motius.
Sí, és probable que situats en aquella època molta gent ho veiés com un progrés. Suposava noves cases, noves contribucions i per tant impostos a l'Ajuntament, nous veïns que podien dinamitzar el comerç de les poblacions, però amb el temps és una de les motxilles que costa més de redreçar a tots els ajuntaments que tenim.
Un cop fetes les obres, l'Ajuntament sí que podrà actuar perquè l'espai sí que compliran tots els requeriments normatius. També ha explicat que està previst fer la mateixa actuació a la urbanització del Masnou, però el preu es podria multiplicar perquè l'extensió d'aquesta urbanització és molt més gran. L'Ajuntament espera fer-ne la tramitació el 2018 i començar les obres el 2019, com a molt tard.
Un quart de nou del matí, seguim endavant. I us expliquem que la Federació d'Hostaleria de Girona planeja una ciutat turística de gran luxe com a model de futur. El president de l'entitat, Antoni Escudero, afirma que a la demarcació hi manquen projectes de gran envergadura i apunta a Lloret de Mar o Platja d'Aro com a possible ubicació. D'altra banda, Escudero afirma que l'intrusisme al sector fomenta la turismofòbia. Toni Sellas.
La Federació d'Hostaleria de Girona agrupa més de 1.500 empreses a la demarcació, integrades en una desena d'associacions. L'entitat arriba als seus 40 anys i, coincidint amb aquest aniversari, el seu president, Antoni Escudero, ha analitzat el present i futur del sector. En un discurs amb motiu del Dia Internacional del Turisme, celebrat recentment, Escudero ha alertat de la competència deslleial per part dels pisos turístics sense llicència, els quals s'acusa de generar turismofòbia.
L'intrusisme continua sent un tema que es preocupa. Els allotjaments i establiments de restauració il·legals malmeten el sector i provoquen el que tots volem evitar, que aquest estiu s'ha sentit a parlar contínuament, la turismofòbia.
Pel que fa al futur del sector, Antoni Escudero destaca que la competència internacional es posiciona amb ciutats turístiques de gran luxe en països com la Xina, el Japó, Dubai o Qatar. Per això reclama un projecte d'aquestes característiques a les comarques de Girona. Segons Escudero, hi ha interès de grans cadenes hoteleres per fer-ho a Lloret de Mar o Platja d'Aro, però per ara no ha estat possible per la manca de suport de les administracions.
Caldria veure quina és la reacció del territori també a un projecte d'aquestes característiques. Un quart i dos minuts de nou del matí. I a aquesta hora del matí obrim la carpeta referèndum. I us expliquem que un grup de taxistes de Palamós s'ha ofert a transportar gratuïtament a la gent gran i a persones amb mobilitat reduïda als col·legis electorals perquè puguin votar al referèndum d'autodeterminació convocat per la Generalitat de Catalunya, Pedro.
Segons Avança Ràdio Palamós, els taxistes es comprometen a recollir el domicili de qui sol·liciti el servei, portar-lo fins al centre de votació i posteriorment tornar-lo a casa seva. Hi haurà, per tant, 4 taxis dels 12 que té l'empresa que prestaran el servei l'1 d'octubre. El grup impulsor prega demanar el servei amb antelació a través del correu electrònic info@taxispalamos.es o bé els telèfons 872-01-10-13 o 972-31-50-25.
I el jove de Calonja, investigat per clonar webs del referèndum, ha explicat, o va explicar, millor dit, ahir al matí, al supermatí d'aquesta emissora de Ràdio Capital, que la justícia espanyola, deia, ha perdut els papers a l'hora de tancar webs, Dani.
Assegura que a casa seva estan sorpresos i li diuen que no es posin problemes. Davant del jutge es va acollir el seu dret a no declarar i, per tant, no confirma si va realitzar la duplicació o no. Diu, però, que ell està convençut que no ha fet res d'il·legal.
Bé, el primer quan va ser trucar el número que havien donat a l'associació Drets i ells em van posar en contacte amb un advocat. No, a mi ningú m'ha dit ni que repliqués ni m'ha prohibit fer-ho. Per tant, no ho per desobeir.
Ha assegurat que li han negat el dret a veure l'atestat i les diligències.
I en un àmbit més general, la Fiscalia Superior de Catalunya ordena als Mossos d'Esquadra precintar tots els col·legis electorals. La cúpula de la policia catalana ha rebut les instruccions amb molta preocupació per la possibilitat de provocar desordres públics al Valejide.
La Fiscalia Superior de Catalunya ha fet una instrucció que ordena als Mossos precintar tots els col·legis electorals que s'havien de fer servir pel referèndum de l'1 d'octubre, així com desallotjar abans de dissabte totes les persones que puguin romandre dins dins dels centres on s'ha de votar. La instrucció demanarà que s'identifiquin les persones que ocupin els centres de votació i que requisin urnes, equips informàtics, paperetes, documentació i propaganda. L'ordre del fiscal insta els Mossos a impedir que ningú trenqui el precinte i entri als col·legis electorals, així com vetllar perquè no es constitueixin les meses electorals. La instrucció de la fiscalia s'ha rebut amb molta preocupació i alarma a la cúpula dels Mossos d'Esquadra per la possibilitat que pugui provocar desordres públics. Es creu que se'ls està empenyent a participar o a fomentar un problema d'ordre públic enfrontant-los amb la ciutadania que volen votar.
El govern, a més, afirma que ja ha començat a enviar notificacions als membres de les meses de l'1 d'octubre, segons ha declarat la portaveu del govern, Marta Rovira.
Els membres de les meses electorals ja haurien començat a ser notificats per acudir als punts de votació del dia 1. Així ho asseguren fonts del govern i així ho ha confirmat la secretària general d'Esquerra Republicana i portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, en una entrevista a Ràdio Flashback. Tot i això, cap dels consultants i tampoc Rovira han explicat com haurien aconseguit arribar aquestes notificacions a les persones cridades a acudir a les meses, tot i el veto de la Fiscalia. Tot i així, el president Puigdemont ja va dir a l'entrevista del passat diumenge a Salvados que en cas que aquells que haurien de formar part de la mesa no fossin notificats, passarien a ser-ho els primers de la cua del col·legi electoral el dia de la votació. Malgrat aquest anunci de Rovira, durant una bona part del dia ningú havia fet públic que havia rebut aquesta notificació fins a mitja tarda, quan s'han començat a publicar imatges de sobres amb la corresponent notificació.
Doncs això és el que dona de si l'actualitat pel dia d'avui referida al referèndum, i sobre aquest afer volem parlar també amb el responsable, amb el portaveu de Guíxols des del carrer, el que entrevistem ara mateix, el senyor Jordi Lloberes, ara que passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Senyor Jordi Lloberes, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El senyor Lloberes és regidor a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per Guíxols sobre el carrer. Escolti, m'agradaria preguntar-li sobre molts temes de l'actualitat local. El que passa que l'actualitat en aquest moment passa a gairebé tot el país per aquesta convocatòria prevista per l'1 d'octubre. Quin és el posicionament de Guíxols sobre el, de Guíxols sobre el carrer que teniu en aquest moment?
Bueno, la nostra és una plataforma ciutadana que es diu Guíxols des del carrer.
Sí, des del carrer, perdó que li he dit sobre el carrer, sí, sí.
I, bueno, nosaltres tenim una postura en aquest sentit activa. Nosaltres entenem que davant aquesta actitud repressiva del govern de Madrid, doncs l'única cosa que cal fer és mobilitzar-se i, per tant, els dematins estar en els col·legis electorals. El que passa que nosaltres, a diferència d'altres, doncs entenem que això és una mobilització important, és una mobilització molt important, perquè quan més gent surti al carrer, doncs més obligarà a moure fitxa, però que esclar, que aquesta moure fitxa té un sentit, i aquest sentit és el sentit del diàleg, de la negociació i de posar-nos tots a parlar-ne i a treballar, perquè està clar que un referèndum, perquè sigui vinculant, ha de ser pactat, i per tant en aquesta línia entenem que sí, que l'1 d'octubre ens hem de sortir, hem de mobilitzar-nos, però que el 2 d'octubre haurem de continuar treballant perquè puguem assolir un dia el referèndum que mereix i es necessita Catalunya.
Per tant, per vostès aquesta mobilització, com vostès li diuen, no... Vaja, no la consideren ni referèndum ni la consideren vinculant.
És que
digui.
Ho podem considerar referent. Ho podem considerar un referèndum i un resultat vinculant al referent, però segurament des del pragmatisme l'endemà o 2 d'octubre, sigui quin sigui el resultat, em sembla que o el govern aposta per una declaració unilateral d'independència, que seria tirar cap endavant i a veure per on surt el sol i embolica que fa fort, o l'altra opció és anexionar parlament el tema del diàleg i parlem-en i busquem aliats i, bueno, i segurament amb la línia aquella de que potser ara no són els millors temps, però que no sigui ara no vol dir que d'aquí 2-3 anys puguem estar en millors condicions. En política els temps són molt canviants, però esclar, per més, nosaltres el que ens preguntem és per més referent vinculant que ho considerem o referèndum vinculant que ho considerem, el 2 d'octubre què fem? Tirem endavant? Clar, bueno, és una mica, no? una mica complicat tot, eh? Però també t'he dit que des de Sant Feliu de Guíxols nosaltres som una plataforma que en el 95% de la nostra activitat es deu a l'activitat municipal.
Local, sí, és evident, és evident.
Ho dic perquè dintre del nostre grup conflueix gent amb diverses opcions i, per tant, nosaltres el 99% ens vinculem al tema municipal.
Escolti, i si posem pel cas que aquesta mobilització de diumenge, com vostès n'hi diuen, fos un èxit aclaparador i pel que sigui el Parlament de Catalunya, com s'ha arribat a especular, pogués arribar a declarar la independència, vostè creu que des de Guíxols, ja no tant des de Guíxols des del carrer, que també, sinó des de diguem-ne, les seves formacions properes o germanes d'aquest entorn d'en Comú Podem, de Catalunya en Comú, etc, etc, creu que això s'hauria de secundar?
Ho veig molt difícil, és que no m'imagino que un escenari... Fins ara hem vist ho importants i ho poderosos que són els tentacles de l'Estat. És a dir, amb una declaració d'independència unilateral, Catalunya està en condicions d'assegurar els seus recursos. Hem vist que Montoro ha tocat el pito i la Caixa ha tancat els comptes. Està en condicions Catalunya de guardar el seu territori. Mm-hmm. És que són qüestions molt complicades, no? Europa ja amb el tema del referèndum està mirant cap a una altra banda. Amb una declaració unilateral d'aquest tipus, què farà Europa? És complicat, no? I després hi ha un element que per nosaltres és molt important, que és que no podem confondre les coses. En aquests moments hi ha molta mobilització, jo ho veig en el meu grup, de gent que està indignada amb la política del PP, amb la repressió, que anirà a votar i d'allò. Però, de la mateixa manera que dic això, estic convençut de que si el govern optés per la via de tirar endavant la declaració unilateral, segurament hi hauria gent, doncs, que es baixaria del carro de la reivindicació, perquè com a mínim aquest apuntament, doncs, considera que no és...
Home, de moment el govern ha avisat que farà això, eh? De moment el govern ha dit la llei de referèndum és molt clara, referèndum, i si guanya el sí, en 48 hores, proclamació de la independència, vaja.
Si ens portarem a la sorpresa, guanyo sí, i en 48 hores, no sé, programació d'eleccions. Jo veig un escenari molt complicat, però bueno, dia a dia és tremendo, no?, el que està passant avui en dia, i bueno, hem d'anar mirant dia a dia què passa.
En qualsevol cas veurem què passa el dia 1. De moment sabem que la Fiscalia ha ordenat als Mossos que precintin els col·legis o els espais de votació des del divendres fins al dia 1. Veurem què passa a les properes hores amb això.
De moment nosaltres, el nostre grup, aquella gent que vulgui, ja hem quedat a les 8 del matí davant d'una escola. Bueno, ja veurem què ens trobarem.
Uh-huh. Escolti, en un altre ordre de coses, i perquè no sigui dit que no parlem de l'actualitat de Sant Feliu de Guíxols, vostès han presentat una sèrie d'al·legacions al projecte que hi ha a l'entorn de la platja del Racó de Garbí i del passeig de Rius i Calvet. Faci'm 5 cèntims de quines són al·legacions i el per què de presentar-les.
Bueno, nosaltres hem presentat al·legacions, unes des d'un punt de vista polític, perquè ens sembla que canviar una part de la fisonomia de l'abadia de Sant Feliu i fer-ho de la manera que ho ha fet el govern, ara que està tan de moda això del referèndum i de la urn i d'allò, doncs home, no és un procedent, no? Nosaltres entenem que aquí es tenia que fer d'entrada una audiència pública, que el període de delegacions ha de ser més de 15 dies i, sobretot, per què no? Per què no fer una consulta popular sobre aquest tema? Perquè, insisteix, s'està canviant una part de la fisonomia de l'abadia. Aquestes serien al·legacions
de polític.
Sí, i després de tècniques n'hem presentat algunes. Per exemple, aquí a Sant Feliu ja fa temps que ho estem proposant que es canviïn els models de parc a bicis que hi ha, perquè entenem que no són funcionals, i per tant aquí també ho demanem que s'ubiquin d'una altra manera les papereres, perquè de manera que estan ubicades a part ens sembla que n'hi ha poques. També hi ha una estàtua que té un petit estany d'aigua que diuen aquí Sant Feliu és coneguda com la Pepita, i en principi no, el projecte inicial va fora. Nosaltres demanem també que s'incorpori. En el tema de les grades de ciment també un xic menys de ciment, perquè la platja perd una mica d'extensió en tanta grada de ciment. Hi ha una font antiga a la plaça de Sant Pere que en principi no queda molt clar què passarà amb aquesta font. Nosaltres demanem que es rehabiliti. I després el tema del moll de pedra, hi ha, bueno, la gent que em se sent i ho coneix ja sap què vull dir el moll de pedra, doncs que demanem, ja que se fa una, en aquella zona, si fa una actuació tan important, doncs com un projecte o una qüestió que fa temps que la gent ve a reivindicar, que és que en aquell moll de pedra, si posi una superfície esplanada perquè pugui ser una continuació del passeig, i hi ha una sèrie de mobles, de bancs, o que sigui, doncs, bueno, demanem també que s'aprofiti les obres per això del moll de fusta.
Escolti, i vaja, i a tot això, no sé si un cop presentades aquestes al·legacions, dono per fet que això ho ha parlat amb el govern de la ciutat, quin és la, què és el que li han dit?
Ara no
t'he entès. No, dic, aquestes al·legacions que vostès han presentat i més han fet públiques a través d'un manifest que es pot trobar al seu web, quina és la reacció de l'equip de govern? Què li diuen?
Ah, bueno, nosaltres amb això estem molt enfadats. Perquè, clar, aquest projecte, si fos un projecte normal, ara aquestes al·legacions irien amb un ple, es debaterien amb un ple, nosaltres podríem dir la nostra, tindrien un cert aso mediàtic, però, bueno, aquest projecte, per el que sigui, ells diuen que per uns motius nosaltres defensem o pensem que és per qüestió de calendari electoral, perquè ja estem en calendari electoral i per tant tenen presa que es facin abans de que...
Sí,
abans del 2019. Ara, com que el projecte inicial es va aprovar per la via d'urgència, aquestes al·legacions simplement rebrem un dia una carta o un correu dient si s'han acceptat o no s'han acceptat i ja estarà, ja estiraran les obres, tiraran endavant, és a dir, i tenim poc marge de dir, tenim poc marge de participació, perquè s'ha originàriament, que és el que nosaltres també vam protestar molt, s'ha fet com un projecte urgent, quan nosaltres entenem un projecte d'aquest calat en cap cas pot ser urgent. Aquí no vam entendre en el seu moment perquè això es presentava com un projecte urgent, i el presentava com un projecte urgent, tots els plaços queden tallats. No hi ha el termini de delegacions en comptes de ser 30 dies, és només 15 dies, no hi ha aprovació final en el ple, no hi ha debat de les delegacions en el ple, simplement ho decideix la Junta de Govern i t'informa del que ha decidit, és a dir, veurem què ens accepten o què ens accepten, però, bueno, tornem a dir a la delegació política. Aquí hauria calgut fer una audiència pública i per què no una consulta popular sobre què pensa la gent d'aquest espai tan emblemàtic.
Queda clar, senyor Jordi Lloberes, portaveu de Guíxols des del carrer, escolti, sí. Gràcies per atendre la nostra trucada. Seguirem de prop com va evolucionant, per descomptat, tot el que té a veure amb l'1 d'octubre, però també com va evolucionant aquest projecte de reforma que hi ha a Sant Feliu i tot el que té a veure amb l'actualitat de Sant Feliu, que no és poca cosa. Deia, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres, gràcies.
Adéu-siau, bon dia, sort.
Gràcies.
El referèndum de l'1 d'octubre a Ràdio Capital. El diumenge 1 d'octubre, des de radiocapital.cat, t'informarem del referèndum d'autodeterminació de Catalunya amb especial atenció a tot el que passa al Baix Empordà. Amb enviats als principals col·legis electorals de la comarca, t'explicarem els fets més rellevants i les veus protagonistes. I el dilluns, dia 2, edició especial del Supermatí. La crònica de la jornada i les primeres reaccions passaran per l'informatiu de referència al Baix Empordà. Recorda-ho, tot el que passa l'1 d'octubre al Baix Empordà, a radiocapital.cat i a l'especial Supermatí del dia 2. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs això serà, com us dèiem, a partir del mateix diumenge, o a partir del dissabte al migdia. Jo crec que ja podreu anar seguint a través del nostre web el minut a minut del que passa amb el referèndum. Dic crec perquè a mesura que l'actualitat avanci ens hi posarem més aviat o més d'hora. I durant tot el diumenge tot allò que tingui a veure amb el referèndum, amb especial èmfasi, al Baix Empordà, també ho trobareu a través de radiocapital.cat i en una edició especial del Supermatí del proper dilluns, que serà 2 d'octubre. 2:45 nou, anem als breus. I us expliquem que la Creu Roja ha coordinat una segona operació per distribuir menjar i ajuda humanitària pels 8 tripulants del vaixell Sea Star, ancorat durant 10 dies davant la costa de Palamós. L'embarcació havia sigut llogada per un col·lectiu neonazi que bloqueja els rescats dels refugiats al Mediterrani. Actualment, en el vaixell, només hi viatgen 8 tripulants procedents de Sri Lanka, abandonats pels extremistes que van baixar al port de Malta. David.
En aquesta segona intervenció s'han fet arribar 90 litres d'aigua, 15 litres de plats preparats,
preparats, 18 quilos de fruita, llet en pols, sucs de poma, pasta i arròs. És una operació ordenada per la Capitania Marítima de Palamós i Salvament Marítim. El passat dijous ja es va realitzar una primera distribució d'aliments i roba d'abric. A més, van fer una valoració a bord sobre la situació dels tripulants. La presència del vaixell Sea Star a la Costa Brava va despertar les alarmes de diversos grups pels drets humans. Ports de la Generalitat va informar que l'embarcació no tindria accés a cap port gestionat pel govern català.
I no abandonem Palamós perquè les oficines de l'àrea de Medi Ambient han tornat a obrir l'edifici municipal del Parc de l'Arbreda que va acollir el parvulari en l'època de la República.
A finals de l'any passat es van detectar alguns desperfectes en les bigues de fusta d'aquest equipament que també acull en la seva planta baixa l'àrea d'Acció Social i Ciutadania. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Xavier Lloberes.
Vam sentir com si la biga volgués baixar, volgués caure. Llavors vam sortir ràpidament de l'oficina. Vam avisar serveis tècnics a l'Ajuntament, a Urbanisme, que van venir a fer la revisió amb tècnics especialistes i es va veure que allà el que es tenia de fer era canviar completament les bigues.
Aquestes obres van obligar a reubicar provisionalment l'àrea de Medi Ambient a les dependències municipals que tenen a les galeries Carme. El mes de novembre de l'any passat es va detectar una fissura en una de les bigues de fusta que subjecta el sostre d'aquest edifici. La valoració dels serveis tècnics va determinar que calia una intervenció àmplia que garantís la seguretat de l'estructura. Per això van començar a rehabilitar l'edifici que s'ha executat al llarg d'aquest any. Les obres han tingut un cost global de 20.700 euros.
I en un àmbit més general...
Supermatí.
L'Aràbia Saudita permetrà conduir a les dones a partir del mes de juny de l'any que ve, quan es comencin a emetre els permisos, Alba.
Després de dècades de protestes de les saudites desafiant el règim i jugant-se la llibertat per reivindicar el seu dret a posar-se al volant, el rei de l'Aràbia Saudita, Salman bin Abdelaziz, va ordenar emetre permisos de conduir per a les dones, que fins a dia d'avui tenien prohibit conduir al país. L'agència oficial de notícies saudita SPA ha informat que l'ordre reial entrarà en vigor el proper mes de juny, però no va oferir més detalls sobre la seva aplicació. Així mateix, el monarca va establir un comitè format pels ministres d'Interior, Hisenda, Treball i Desenvolupament Social perquè presenti les seves recomanacions sobre el polèmic assumpte en un termini de 30 dies.
I Espanya i Europa, que incompleixen el seu compromís d'acollida de persones refugiades, el govern espanyol justifica aquest baix número al complex sistema de reubicació establert per la Unió Europea.
Aquest dimarts va finalitzar el termini de 2 anys que va donar la Unió Europea als països membres per acollir un total de 160.000 refugiats. Fins a la data, la xifra de demandants d'asil que s'han reubicat en alguns dels estats membres no arriba als 45.000, poc més d'una quarta part del compromès. A Espanya, les dades són encara més escasses. El govern es va comprometre a acollir més de 17.337 persones, de les quals només ha acollit 1.980, un 11,4% de la quota pactada. Recordem que l'acord es va pactar en ple a crisi l'estiu de 2015.
I aquesta notícia, jo només hi afegiria una piulada de Gabriel Rufián que deia: a ver si le sobra un ferry y un a por ellos es para ir a recoger gente al Mediterráneo. Crec que no podia estar més encertat el diputat d'Esquerra. 2:07 de 9 del matí. I en aquest punt li donem la benvinguda a una nova veu al Supermatí. Una nova veu que ens aportarà la seva visió, el seu comentari d'opinió cada 15 dies aproximadament. En aquest cas, des de Sant Feliu de Guíxols, donem la benvinguda a la Sabel Gámez.
La petita ermita de Sant Telm, construïda sobre una fortificació i que ens mostra la badia de Tossa de Mar per un costat i una panoràmica de Sant Feliu de Guíxols per un altre, és un exemple de vida que tots i totes hauríem de seguir. Senzilla i imponent, majestuosa i simple, discreta i elegant. Tots i totes podem veure'ns reflectits en aquesta edificació que s'erigeix sobre una ciutat meravellosa que s'ha de veure a si mateixa com a tal. El primer pas, l'acceptar-nos i estimar-nos com cal, seria als ciments, a la fortificació, i el poder estimar i gaudir el que ens volteja construiria la panoràmica de dues visions úniques i molt especials. Ferran Agulló, periodista, poeta, gastrònom i polític, va veure reflectit aquest poder i aquesta màgia que desprèn aquestes terres ja fa més de mig segle. i ho va transmetre a través de les seves paraules, batejant just en aquest racó de Sant Telm a la Costa Brava al 1963. D'aquest fet, ens queda el monòlit commemoratiu on es llegeix: des d'aquesta trona de Sant Telm, Ferran Agulló intuï la idea de batejar la Costa Brava. Fem que no només quedi aquest monòlit. Ells i les habitants de la Costa Brava són braus, són braves, conqueridors, conqueridores, artistes, sensibles. No ens limitem a veure, mirem, sentim i vibrem. Per què? Perquè som vius, perquè sí.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I amb el comentari de la Sabel hem obert el capítol cultural parlant de patrimoni. Seguim ara parlant de cinema. Clara Dato, bon dia.
Hola, bon dia.
La Clara és la directora del festival, del tercer, ja la tercera edició del Festival Internacional de Cinema de Begur, que tindrà lloc els dies 11, 12, 13, 14 i 15 d'octubre, que a més aquest any, Clara, té alguns canvis respecte a les anteriors edicions, un d'ells molt específic que afecta a la programació, no?
Sí, bueno, sobretot el canvi més important que aquest any és que ens especialitzem en el cinema de comèdia, i hem agafat el nostre camí i anirem en aquesta direcció, o sigui, totes les premiers i tots els curtmetratges, tot el que es presenti durant el festival es baixarà a la comèdia. Uh-huh. I hem decidit aquesta direcció perquè pensem que és important especialitzar-se per poder oferir al públic pues, un contingut de més qualitat i més interessant.
I d'on us ha vingut la idea d'especialitzar-vos en aquest aspecte, en la comèdia?
Pues bueno, pues perquè estem en un lloc de estem aquí a la Costa Brava, un lloc que la gent ve a disfrutar, a passar un bon moment, i que més relacionat amb el nostre destinació pues que la comèdia, un lloc per passar un bon moment i disfrutar.
Uh-huh. Clara, explica'ns una mica com anirà el cronograma d'aquests dies que s'acosten a partir del dia 11.
Bueno, durant aquest festival, el festival començarà el dimecres al dematí amb una sessió que és exclusiva per als nens de les escoles de Begur, i després ja el dijous al migdia inaugurem una exposició fantàstica sobre Jacques Tati, que fem la inauguració el dijous a la 1:30 a la sala Casino, la sala anexa al cinema Casino, i ja per la tarda ja començarem amb les premiers. Aquest any també tenim un homenatge que ens fa molta il·lusió, fem un homenatge a Fernando Colomo, que estarà present durant el festival, i també fem un altre homenatge a Joan Pera, que també estarà aquí present, presentarem també unes pel·lícules seves. Compteu que cada dia per la tarda hi haurà sessions especials amb premiers, les anunciarem totes el dia 1, però entre les premiers que presentem hi ha una comèdia del Jean Reno, d'Esther Sors, que presentem aquí a Begur abans que s'estreni a tota Espanya. Uh-huh. Després,
Mestre també... Sors, per la gent que no, pel títol original no hagi sentit a parlar, en la seva versió, diguem-ne, traduïda, és Atraco en Família.
Exactament, Atraco en Família serà el títol en espanyol. Després, el dijous per la nit també tindrem un concert a la plaça de la Vila, amb un maridatge de vins i de cinema de música de pel·lícula, i totes les tardes estaran plenes d'estrenos.
Disculpa que talli, explica'm això del maridatge de vins amb música de pel·lícules.
Bueno, pues tenim un quarteto de jazz fantàstic que tocarà a la plaça de la Vila, i als bars de plaça vendran uns tickets amb quatre tipus de vins que aniran servint acompanyats de la música de pel·lícula. L'orquestra anirà marcant els tempos i serviran els vins en cada moment que maridaran amb la música que estaran tocant durant aquell moment a la plaça. És una cosa xulíssima, molt maca. I què més? Pues això, totes les tardes plenes d'estrenos. El dia 1 ja comunicarem totes les premiers que presentem al festival. Dissabte al dematí...
Vols dir que ho heu de fer el dia 1, això? Vols dir que no us faran gaire cas? Ho heu de fer a partir del dia 3?
El dia 1 farem una barreja també de cine, també, perquè la gent també pensa en altres coses, amb les coses sèries i amb les coses
lúdiques. I amb les coses lúdiques, més lúdiques, clar que sí.
Exactament, tot té cabuda. Després també, tenim una sorpresa també molt especial, és que el dissabte a la nit reobrim Can Marc la sala, la discoteca mítica de la Costa Brava. Obrim la discoteca de Can Mar i el dissabte a la nit, a partir de les 11 de la nit, fem una festa, un remember, o sigui que això, tota la gent que ha passat per Can Mar no s'ho pot perdre, perquè és una ocasió única. És una ocasió única. Després, que més? Ah, sí, també tenim més molt interessant, fem el cafè a Capçassal, a l'antic hotel Capçassal, el diumenge al dematí, doncs, fem una visita guiada, recordant les pel·lícules que s'han rodat amb aquest hotel mític, i després fem un vermut i una...
Quines pel·lícules s'han rodat allà, a Capçassal?
Bueno, entre elles les... ara no me'n recordaré de cap. Com es deia aquestes? Fuertes que los hombres. Bueno, ara igual segurament se tira el títol malament, però bueno, és alguna de les pel·lícules que s'ha rodat a Capçassal, i farem un passeig pels racons que han sortit amb...
Estic buscant per internet a veure si puc donar un cop de mà, perquè és una cosa que jo desconec.
Sí, no me'n recordo.
No. Estem quedant fatal ara, eh?
Totalment. Hi ha tantes coses dintre d'aquest festival que és impossible en recordar-se de tot. Mm-hmm. Després, també dir-vos que el comerç també hi participa en el festival. Tothom que hagi comprat una entrada de cine tindrà descomptes al comerç de Begú. Després farem una gincana, que la gent haurà de buscar ulleres de pel·lícula pels comerços per participar en un sorteig, i també els aparadors dels comerços es decoraran amb imatges de cinema. I després també tot el que fan els bars i restaurants també hi col·laboren, amb còctels, amb menús, amb tapes, amb festes de pel·lícula. O sigui que serà un cap de setmana que estarà ple de sorpreses. Uh-huh. I després també coincidim, com que el festival cau en divendres 13, projectarem una pel·lícula especial que ens ofereix el Festival de Sitges. Aquest any tenim un acord amb el Festival de Sitges, i el divendres 13 projectarem un clàssic del cinema de comèdia de terror amb la col·laboració del Festival de
Clàssic de cinema de comèdia de terror.
Comèdia de terror. Sempre en comèdia, però en aquest cas comèdia de terror.
Déu-n'hi-do. I quin és aquest clàssic? O
no, ho direm. Encara no.
Home, què vol dir? Aquesta entrevista no bueno, m'està servint, eh? Només estem fent promo del festival, però no estem fent cap primícia.
Pel que ets tu, hi tenim molt bona relació. No, la pel·lícula de la comèdia de terror que presentarem és la de el baile de los vampiros.
Ah, molt bé.
Aquesta serà la comèdia que presentarem, i a més aquest any per primera vegada també estarem a Sitges per presentar el nostre festival en roda de premsa. O sigui que és el nostre tercer any, però bueno, ja ens anem fent grans i anem donant passet, i bueno, ja ens anem especialitzant i anem millorant el nostre contingut i la nostra difusió.
Clara, i quin és el sostre que ha de tenir un esdeveniment d'aquestes característiques en un poble com Begú en una època com l'octubre?
Pues una època com octubre, que és una època fantàstica, no?, en la que ja la gent pues, no va a la platja, perquè bueno, potser no fa tanta calor. Begú té una sala de cinema superben equipada, amb 182 places, que esperem obrir cada dia. Ens encantaria veure el poble ple de gent disfrutant del cinema, de les tertúlies que farem també al dematí, de les premiers que es presenten, amb un ambient de bueno, sobretot que la gent local també ho disfruti, perquè a vegades es fan coses aquí i sembla que les fem per gent de fora, i el que volem és que la gent de Begú, la gent del voltant, disfruti d'aquesta oportunitat única, a part de la gent que ens pugui venir de Barcelona o que pugui venir de l'estranger, però sobretot la gent local és la que ha de disfrutar d'aquests moments tan especials que no és fàcil de tenir a Begú o, bueno, o al voltant, o qualsevol dels nostres pobles d'aquí de la zona.
Home, tu com a responsable d'un hotel que té un espai ple d'acords i de consignes donades a l'amor, que per tant m'atreviria a afirmar que ets una persona romàntica, compres la visió romàntica de veure pel·lícules de cinema en una sala de cinema, no? Tornant, diguem-ne, a la visió clàssica de veure cinema, per entendre'ns.
Sí, recuperar aquest romanticisme del cinema... que també que la gent jove hi torni, que tots els que som els amants del cinema tornem a omplir les sales de cinema, i respirar que també és tan fantàstic que és veure una sala de cinema plena, no?, disfrutant de pel·lícules fantàstiques.
Recordem-ho, això serà els dies 11, 12, 13, 14 i 15 d'octubre. Per accedir a veure pel·lícules, què s'ha de fer?
Perdona,
per poder accedir a veure les pel·lícules que es projectaran, què es pot fer?
Bueno, les entrades es poden comprar a partir d'aquest cap de setmana a la sala de, ai, l'oficina de turisme de Bagú, i després durant el festival una hora abans de la projecció a taquilla.
Durant el festival una hora abans a taquilla. Clara Dato, responsable del Festival de Cinema de Bagú, per cert, que té una pàgina web on podeu informar-vos, que és bagufilmfestival.com. Deia Clara, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos i posar-nos una mica al dia sobre l'edició d'aquest any, que anirem a veure, i ja t'ho avanço, per tant ens trobarem a Bagú i que vagi molt bé.
Us espero, Miquel, moltíssimes gràcies.
A tu,
gràcies.
Bon dia i sort. Adéu. 11 minuts i seran les 9 del matí, no deixem la cultura. Tot i que en aquest cas ens hi adrecem en clau d'agenda, d'agenda que repassem com cada dia amb en Pau Ponseti. I agenda que comencem parlant-vos d'exposicions, i és que Gil Granero repassa amb pell de pigments la seva trajectòria artística. Això serà del 23, és, millor dit, del 23 de setembre al 29 d'octubre al Castell de Benedormí, en Pau.
El cicle expositiu d'enguany a Castell Platja d'Aro no s'atura amb la fi de l'estiu i l'inici de la tardor. Així, des del 23 de setembre, a les sales municipals d'art del Castell de Benedormiens de Castell d'Aro acullen la mostra Pell de Pigments de Gil Granero, amb un recull d'una seixantena d'obres pictòriques que donen una visió panoràmica de la seva trajectòria artística des dels seus inicis fins a l'actualitat. Es podrà visitar fins al 29 d'octubre en entrada lliure i gratuïta, caps de setmana i festius d'11 del matí a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda.
I el món islàmic vist des del punt de vista de l'escriptora Dolors Bramont amb el seu nou llibre.
Dolors Bramont, doctora en filologia semítica i en història medieval, presenta el seu llibre L'Islam avui, alguns aspectes controvertits, a la biblioteca de Palafrugell. Aquest llibre pretén ser una eina que permeti orientar-se amb rigor i profunditat en alguns dels aspectes més controvertits relacionats amb l'islam i amb la seva inserció en el món contemporani. L'obra estableix amb claredat la terminologia apropiada per parlar de l'islam, de manera que conceptes com jihad o xària es presenten amb una precisió que contrasta amb l'ús que se'n fa habitualment als mitjans de comunicació. L'acte, que tindrà lloc a les 7 de la tarda, serà presentat per Carme Fenoll, directora de la biblioteca que organitza la conferència. I per finalitzar l'agenda d'actes d'avui dimecres 27 de setembre, recordar-vos que a Bagú, als carrers de Ventura Sabater, plaça Esteve i Cruanyes, i a la plaça de l'Església i finalment a la plaça de la Vila, hi haurà el mercat setmanal amb més d'una quinzena de parades que oferiran productes de la terra com fruites i verdures, però també hi trobareu parades de roba i bijuteria.
Gràcies, Pau Ponseti, cada dia amb el repàs exhaustiu a l'agenda cultural, lúdica i festiva de la casa nostra, i que podeu recuperar a través de radiocapital.cat/mercats. I és tot això que us hem explicat avui, que és dimecres 27 de setembre, el mateix dia en què la banda liderada per Gordon Sumner, més conegut com Sting, és a dir, els The Police, publicaven Regata de Blanc, Marc Clapés.
L'any 1979 va arribar el disc on trobàvem temes com Message in a Bottle o Walking on the Moon, que van catapultar encara més la fama del grup de Sting, situant-se durant 4 setmanes com el més venut al Regne Unit. Amb el següent disc, la banda va obrir-se al mercat americà.
I també tal dia com avui, un 27 de setembre, es fundava una empresa per la que tots plegats passem en un moment o altre. Tal dia com avui es fundava Google.
Va ser el 1998 quan als Estats Units va aparèixer la primera versió del seu buscador, que llavors havia de competir amb AltaVista, que des del 1995 era el més popular de tots. Larry Page i Sergey Brin en van ser els seus fundadors, i llavors tenien un armari ple de servidors, uns 80 processadors i dos routers HP. 2 anys més tard es va presentar el seu sistema de publicitat de línia AdWords i la barra de Google. Tot plegat va néixer com un projecte universitari i el seu nom original era Backrap, fins que el 1997 van decidir canviar-lo per Google, inspirats en el terme matemàtic Google, que es refereix al número 10 elevat a la potència de 100.
Un concepte que, vaja, molts de nosaltres segur que no entenem. I a 7 minuts perquè siguin les 9, us expliquem que també tal dia com avui els U2 presentaven el seu disc All That, ja ho direm bé, All That You Can't Leave Behind, tot el que no pots deixar enrere, i ho presentaven en un terrat.
Els irlandesos van emular els Beatles i van interpretar l'any 2000 els seus èxits Elevation i Beautiful Day per ser a més posteriorment al programa Top of the Pops de la televisió britànica. A finals d'aquell mateix mes, el disc va sortir a la venda. No era la primera vegada que el grup de Bono feia una cosa així, ja que el 1987 van parar el trànsit de Los Angeles per gravar al teulat d'un hotel el vídeo del tema Where the Streets Have No Name. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Beautiful Day, amb els U2 i la manera que tenim de tancar el programa d'avui. A més, aquesta sintonia, a mi, Dani, no sé tu, però a mi aquesta sintonia em recorda la cançó que estàvem escoltant.
Per res.
Per res, eh? No, res. Clar, que preguntar-te tu sobre aquestes coses de música... En fi,
és com preguntar-li a una pedra.
Exacte. Amb en Dani Cortés repassem algunes de les notícies que hem tractat avui al Supermatí, començant per aquesta entrevista que hem fet al portaveu de Guíxols sobre el carrer, Dani.
El regidor de Guíxols des del carrer de l'entorn dels comuns, Jordi Lloveres, ha assegurat en una revista Ràdio Capital que el seu grup tindrà una postura activa durant el referèndum de l'1 d'octubre. Anima els ciutadans a ser diumenge al matí als col·legis electorals. De fet, el seu grup ha quedat a les 8 davant d'un col·legi. Ara bé, no ho entén com un referèndum legal i acordat. Això és el que ens deia.
Sí, quin sigui el resultat, em sembla que o el govern aposta per una declaració unilateral d'independència, que seria tirar cap endavant i a veure com per on surt el sol i embolica que fa fort, o l'altra opció és anexionar parlament el tema del diàleg i parlem-en.
En l'àmbit local, ha argumentat les seves al·legacions al projecte Rius i Calvet de Sant Feliu, proposen que el projecte sigui més transparent. Per exemple,
ara que està de moda això del referèndum i de la urn i d'allò, doncs home, no és un procedent, no? Nosaltres entenem que aquí es tenia que fer d'entrada una audiència pública, que el període de delegacions ha de ser més de 15 dies i sobretot, per què no? Perquè no fem una consulta popular sobre aquest tema, perquè insisteix, s'està canviant una part de la fisonomia de la Maria.
I sobre aspectes tècnics, reclamen que es canviï el model de parcabicis, les papereres o que no hi hagi tant de ciment. Critiquen que el projecte es va aprovar per via urgent i que ara no hi haurà un debat amb l'equip de govern.
Gràcies, Dani. També hem parlat amb la responsable del Festival de Cinema de Begur. Hem fet just fa uns minuts amb la Clara Dato, que ens explicava què.
Doncs ens ha recordat que l'edició 2017 es celebrarà de l'11 al 15 d'octubre, que es durà a terme un homenatge a Fernando Colomo i a Joan Pera, que tots dos seran al festival, perquè la temàtica d'aquest any del festival és la comèdia. S'estrenaran pel·lícules cada dia, per exemple Atracament en família de Jean Reno. A més, gràcies a un acord amb el Festival de Sitges, es projectarà divendres 13 una pel·lícula de comèdia de terror, El baile de los vampiros. Dato ha explicat quin ha de ser el paper del festival en aquest moment de l'any.
Com octubre, que és una època fantàstica, no?, en la que ja la gent pues, no va a la platja perquè bueno, si no fa tanta calor. Begur té una sala de cinema superben equipada amb 182 places que esperem obrir cada dia. Ens encantaria veure el poble ple de gent disfrutant del cinema, de les tertúlies que farem també al dematí.
A l'hotel del Capçassal es farà una visita guiada que recordarà les pel·lícules que s'hi han rodat i el comerç de la ciutat, del municipi, també hi participa amb descomptes i una gincama i també decorant els aparadors.
I Rock Hudson, ara ens ha vingut al cap, és l'estrella associada al Capçassal, l'estrella de Hollywood que s'havia allotjat al Capçassal. Dani, gràcies i tornem demà, que vagi bé.
Gràcies a tu.
Adéu. Hi ha més notícies que us hem explicat i que repassem en forma de resum amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
El ple de Palafrugell aprova per unanimitat una moció del PSC per intervenir en el camí de ronda del Golfet. Fa anys que en aquesta zona hi ha problemes per continuar el camí de ronda des del seu recorregut a Calella de resultes d'esllavissades i caigudes de pedres. La moció original del PSC instava el govern d'Esquerra i PDeCAT a començar a redactar el traçat i incorporar el projecte en el pressupost de l'any vinent. Tot i això, a petició de l'alcalde, finalment s'ha eliminat aquest termini i la moció ha obtingut llum verda.
La Bisbal desestima les al·legacions de Sòria contra la decisió de l'Ajuntament de declarar nul el contracte de la gestió de l'aigua. El ple municipal ho justifica pel dictamen d'una comissió jurídica que va recomanar aturar el contracte. Ara l'Ajuntament calcula el cost de la liquidació del contracte d'acord amb les inversions que s'han fet. El consistori sosté que s'havien de pagar en un termini de 20 anys i ara s'hauran de pagar de cop.
Els veïns assumeixen el 100% del cost de la urbanització Mont d'Aro. El regidor d'Urbanisme de Castellplatja d'Aro, Josep Maria Soler, entén que per algunes famílies pot ser complicat, però sosté que és l'única opció que hi ha. Ho argumenta perquè en cap moment l'Ajuntament ha recepcionat la urbanització.
Ja es poden consultar dos projectes de la platja de Castell que han sortit a exposició pública. Es tracta de la portada d'aigües i de la restauració ambiental, la millora paisatgística de la zona d'acollida i l'accés a la platja. Formen part del Pla Especial Urbanístic d'Integració Paisatgística de Castell. El ple de Palamós el va aprovar amb només el vot en contra del grup socialista.
La Federació d'Hostaleria de Girona planteja una ciutat turística de gran luxe. El president de l'entitat, Antoni Escudero, afirma que a la demarcació hi manquen projectes de gran envergadura i apunta a Lloret de Mar o Platja d'Aro com a possible ubicació. D'altra banda, Escudero afirma que l'intrusisme al sector fomenta la turismofòbia.
Enllesteixen la millora de la flota pesquera de la Gamba de Palamós. Aquesta setmana s'acabarà la instal·lació d'unes noves portes a les embarcacions que es dediquen a la pesca d'arrossegament. Aquest nou sistema ha de permetre reduir l'impacte al fons marí. La mesura s'emmarca en el pla de gestió de la Gamba de Palamós i afecta 17 embarcacions.
Segona operació per ajudar els tripulants del Sea Star. La Creu Roja coordina les tasques per distribuir menjar i ajuda humanitària als 8 tripulants del vaixell, ancorat durant dies davant la costa de Palamós. L'embarcació la va llogar un col·lectiu que bloqueja els rescats de refugiats al Mediterrani, però van abandonar-la i van deixar els 8 tripulants procedents de Sri Lanka.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Gràcies també a tot l'equip que fa possible aquest programa, entre els quals, òbviament, hi ha en Toni, que és el nostre editor, i també la Sílvia, i també en David Parreño, que és qui posa ordre tot plegat, en Dani Cortés, que és qui està al lloro de tot el que va passant durant l'emissió del programa, també l'Eugènia Güell, en Gerard Tascatx, en Pedro Ruiz, l'Alba Legide, en Juli Pedrero, en Marc Clapés, en Pau Ponseti i, en definitiva, tota la família de Ràdio Capital de l'Empordà. Nosaltres hi tornarem demà a les 8. Abans, però, i encara en aquest capítol d'agraïments, en Martí Seguer, que també té alguna cosa per dir relacionada amb el temps, Martí.
Comença la jornada amb temps assolellat, cel serè i temperatures que seran una mica més altes que les d'ahir, amb 13 graus de mínima i 23 de màxima. El dijous i el divendres també seran dies tranquils, amb temperatures que aniran a l'alça, i el canvi de temps el tindríem a partir del dissabte a la tarda, quan arribaran precipitacions. Tot plegat ho anirem seguint i concretant.
Ara sí, marxem. El Supermatí s'acaba aquí. Que tingueu molt bon dimecres.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.